abans divendres, esperem amb calma, serenitat, coneixement i ponderació la setmana que ve parlar sobre aquesta qüestió des de, òbviament, la visió de l'Ajuntament, a veure com es pot reconduir aquesta qüestió. De moment, com els dèiem, els treballadors de CESPA, a més de la protesta d'aquest divendres 13 de juliol, convoquen una jornada de vaga a inicis del mes d'agost i, si no s'arreglen la situació, una vaga indefinida a partir de la Festa Major. Bé, ahir el diputat Joan Tardà, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, era a Sitges. La formació republicana està, com els comentàvem també fa uns dies, en gira per explicar d'una forma així molt planera a tothom qui s'hi vulgui acostar la qüestió de l'espoli fiscal. Així ho defineixen des d'Esquerra Republicana de Catalunya. Al Prado hi havia l'Aleix Ramírez. Aleix, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Aquesta és una gira que intenta, sobretot, suposo, deixar alguns punts molt clars sobre el posicionament d'Esquerra Republicana a l'entorn del finançament, no?
Ah, exactament. Com bé diu el títol de la campanya que vam presentar, Prou Espoli a la República Catalana, el que pretén és fer un retrat a través de les diferents problemàtiques que estan venint al país, una miqueta del que seria si no hi hagués, de què seria Catalunya si no hi hagués aquest espoli fiscal.
D'acord.
I el Joan Tardà, ahir, en un acte celebrat al Casino Prado, que va estar moderat per la dirigent local, l'Aurora Carbonell, va fer un repàs de totes les problemàtiques de Cas Bankia, mesures antiquis del govern espanyol, i una mica a partir d'aquí aquest va ser el fil conductor de tota la xerrada i va anar desgranant punt per punt el que seria el model pròsper i just per Catalunya.
D'acord, un home loquaç, no? Perquè a la vora d'uns 50 minuts llargs d'intervenció?
Sí, és un home que a veure, com tothom el coneix ja més per les seves aparicions tan famoses al
Polònia, aquesta caracterització de Polònia.
És un home que, tot s'ha de dir, té una oratòria molt forta, molt potent. Ja de seguida, quan va començar l'acte, va deixar la cadira i es va ficar de dret i va estar molt...
A la manera de professor universitari.
Exacte, molt amb la seva condició de mestre. I la veritat és que, més que doctrina, va fer pedagogia. Que això, la veritat, és una cosa que s'agraeix en aquests moments, que la gent ben bé, com algun dels assistents apuntava, està una mica desorientada.
D'acord. De tota la intervenció de Joan Tardà, l'Aleix ha escollit...
Bueno, hem escollit un fragment en què el diputat al Congrés dels Diputats per Esquerra Republicana va relatant una miqueta que les mesures, segons el parer del seu partit, les mesures antiques i dutes a terme pel govern de Mariano Rajoy estan desballestant l'estat del benestar, el sistema de pensions, aspectes tan importants com ells consideren que són com la sanitat, i una miqueta es va extendre exactament uns 10 minuts fent aquesta explicació de totes aquestes problemàtiques que estan, aquestes conseqüències de les mesures antiquis i del govern espanyol.
L'escoltem.
Doncs ells el que volen és justament tot allò que ha anat construint l'esquerra, les esquerres a Europa des dels anys 50 i aquí més tard, és a dir, un estat del benestar que s'ha anat acumulant capitals públics, ara el que volen fer és transferir-ho a l'àmbit privat. Què volen fer amb la sanitat? Volen expulsar a centenars de milers de persones les classes mitges i bona part de la classe treballadora, expulsar-la del sistema públic sanitari, que vagin a raure a les mútues i després, d'aquí 4 dies, els partits de dreta, fins i tot potser els de centre-dreta, que faran en els programes electorals, contemplaran bonificacions i excepcions fiscals per a aquelles persones que diran, tal vegada legítimament, per què he de pagar dues vegades, per què he de pagar a la Seguretat Social i per què he de pagar a les mútues. Amb la qual cosa, menys diners per al sistema públic, la qual cosa voldrà dir que tindrem una sanitat tal vegada, com a mínim, allunyada de la d'ara. I el mateix passa amb el sistema educatiu. El somni nostre és l'escola republicana, l'escola laica, laica, catalana, democràtica i d'excel·lència. Doncs, amb un reial decret del mateix dijous de dol en què es va aprovar el reial decret que es carregava la llei de l'Ernest Lluch, el ministre Wert també va fotre un cop de destral al sistema públic, al sistema públic educatiu. Vol dir que tal vegada ens podem trobar d'aquí a poc amb una escola pública per als pobres i per als immigrants. Vol dir que si no vigilem, si perdem aquesta guerra, si perdem aquesta guerra, el nostre país pot ser que es dualitzi. És a dir, entre aquells que van dalt del tren cagats de por perquè saben o sabem que si caiem del tren la feina que tindrem a tornar-nos-hi a enfilar, i aquelles persones que veuen passar el tren i que tal vegada molts d'ells fins i tot renuncien o no es veuen en cor ni tan sols d'intentar-ho. Vol dir que una, no cal que us digui que si se'ns dualitza la societat ens allunyem de la república i potser de la independència. Vol dir que ens l'estem jugant, ens l'estem jugant. I a més és una guerra total. I el company ara parlava de la reforma laboral. La reforma laboral és terrorisme empresarial, és terrorisme social, és una desregularització absoluta. Tots els països que han intentat encarar la crisi parlen d'un model productiu nou. I un model productiu nou necessita intel·ligència, és a dir, educació, inversions en investigació, disseny i innovació, i polítiques actives per tal de reconvertir totes aquelles persones que han estat expulsades d'un sistema productiu que s'ha demostrat inviable i insostenible. Aquesta reforma laboral és, deixem-ho que ho digui així, és convertir, i que ningú s'ofengui, és convertir els empresaris en amos. Fins i tot molts empresaris ja veuen que això és un cul de sac. És a dir, els empresaris més moderns, més innovadors, més progressistes, més competitius, no saben perfectament que aquesta reforma laboral és una reforma laboral de maquila. És a dir, no serveix de res voler competir amb mà d'obra barata, perquè sempre hi haurà a tocar a dues hores d'avió d'aquí, sempre hi haurà societats, per desgràcia, hi ha societats on la classe treballadora està en pitjors condicions i poden fer dúmping social. De manera que es parla de flexiseguretat. És evident que els sindicats, amb tots els dèficits, amb totes les mancances, els sindicats estan fent l'esforç d'assumir que vivim en un món absolutament diferent, molt més líquid, que cal ser molt àgil, cal pactar permanentment, pactar permanentment. I per això parlem de flexibilitat, però a l'hora de seguretat. En canvi, aquesta reforma laboral és una reforma que el que fa és barra lliure per acomiadar. De fet, els empresaris catalans havien pactat amb els sindicats una reforma laboral diferent, més intel·ligent. El que passa que quan van tenir l'oferta del govern, a bodes en convides, no? Vol dir que després van acceptar aquesta reforma laboral. És una reforma laboral que s'està demostrant, doncs, que justament el que ha fet és incrementar el nombre d'acomiadaments, acomiadament lliure, barat, i sobretot tens la sensació que estan aprofitant el moment per deixar-nos estabornits per moltes generacions. Perquè l'arma que ha tingut la classe treballadora, l'arma que ha tingut la classe treballadora ha estat la negociació col·lectiva, és a dir, els convenis col·lectius sempre, quan s'assignaven, sempre significaven, com a mínim, un pas de formiga endavant, com a mínim. Vol dir que tots els beneficis de la classe treballadora s'han anat dipositant per acumulació. De fet, era l'orgull dels pares, dels avis, de veure com les noves generacions havien assolit estadis de diguem, socialment més avançats. I no només l'increment de la massa salarial, les condicions d'higiene en el treball, la conciliació de vida laboral i familiar, etc etc etc. Doncs bé, tot això s'ha acabat. O escolteu, s'ha acabat. És com aquell que juga a l'oca i quan està a punt d'arribar cau a la casella que diu tornar al començament. Vol dir que saben perfectament que ara és el moment. Ara és el moment. I, bé, clar, alguns potser podreu dir escolta, això és apocalíptic. No, no és apocalíptic. Però hem de ser conscients de què ens estem jugant. I a més, som capaços de fer-nos creure que som els culpables de la crisi. Això ho tenen fàcil en les societats catòliques com la nostra, on hi ha molt arrelat en l'imaginari dels ciutadans el pecat. Quants de vosaltres no haureu sentit moltes vegades en converses familiars o fins i tot nosaltres mateixos ens escapa dir és que tal vegada m'has tirat més el braç que la màniga. Mentida. L'any 2004, quan encara no hi havia crisi econòmica, el 18% dels catalans vivien en el llindar de la pobresa. El 18%. Dades dels jesuïtes. Vol dir que la socialització de la riquesa sempre ha estat molt, molt limitada. De manera que no és cert. No és cert que som els culpables de la crisi. Tal vegada, en una societat de valors democràtics tan fràgils com la nostra, per culpa de l'herència del franquisme, tal vegada hem estat còmplices passius o poc actius, però culpables no. Perquè si acceptem que som els culpables de la crisi, els mateixos cabrons que han provocat la crisi són els que ens imposen la penitència.
Li dèiem a l'Aleix que era loquaç Joan Tardà, però hi veu un cabament també en les seves expressions públiques assenyalant aquest terme de culpabilitat és freqüent també darrerament, però un discurs molt loquaç i molt vehement, Aleix.
Sí, propi de, com ja comentàvem, d'un personatge com Joan Tardà. I bé...
I en algun moment va, no sé si dir, deixar sobre la taula alguna solució?
Més que solució, el que ell va deixar anar una mica els passos a seguir. Més, com ja et deia abans, més que doctrina va ser realista. I davant de les preguntes dels assistents i de l'actualitat més immediata, va deixar entreveure el tema del pacte fiscal. Dintre de poc se celebra la segona cimera del pacte fiscal.
Sí. I amb un vessant positiu, per dir-ho així, o li va semblar... Bueno,
ell és optimista, ell creu que el pacte està a prop, perquè creu que és un pas de gegant per anar cap a la independència, i vincula que s'arribi un acord a que Catalunya tingui la clau de la caixa. Ell creu que totes les forces d'esquerra ja han sentat les bases per arribar a aquest acord, però creu que la clau de tot... situa en la clau de la caixa.
Paraules ahir del diputat al Parlament de Madrid, Joan Tardà, diputat d'Esquerra Republicana, en un acte celebrat amb la militància sitgetana i també amb tots aquells que volien escoltar aquest discurs a l'entorn de l'espoli fiscal. Aleix, gràcies.
A tu, Vicenç.
Ho deixem aquí, són les 12, demà a les 9 i tornem en una nova edició de la Cel Obert. Demà que parlarem amb Andrés Landín, exposició antològica que s'inaugura el dissabte. Demà que parlarem de les 24 hores de futbol sala Vila de Sitges, temps del cinema amb en Cisco Borderia, repassar els titulars del diari de Vilanova, en fi, tot això demà. Que passin un bon dia.